Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Avui no és un dia qualsevol. Avui Messi juga al Temple de Maradona. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Bona tarda a tothom. Què tal?
Avui juga el Barça, Nàpols-Barça, Lliga de Campions.
Sí, arrenquen les eliminatòries de la Champions. Anada, vuitens de final, a les 9 de la nit a San Paolo. Ho apuntaves, Leo Messi entra al temple de Diego Armando Maradona. És el debut europeu de Quique Setién a la banqueta del Barça. El president Josep Maria Bartomeu ja acompanya l'equip.
L'altre partit d'avui, Chelsea-Bayern de Múnich.
També a les 9 de la nit i a Stamford Bridge, els Blues arriben com a quarts de la Premier i els alemanys com a líders de la Bundesliga i estan invictes des del desembre. És la reedició de la final de la Champions de 2012. Demà, Real Madrid-Manchester City. Sergio Ramos, el capità del Madrid, fa una crida a la unitat.
Abelardo reuneix la plantilla.
En el retorn als entrenaments de l'Espanyol per començar la setmana, amb aquest doble compromís, Wolverhampton el dijous i l'Atlètic de Madrid el diumenge. Raúl de Tomás ha entrenat amb el grup.
Piqué destitueix Gabri.
Gabriel García de la Torre ha deixat de ser l'entrenador de l'Andorra de segona B. 7 jornades sense guanyar, 3 derrotes seguides propicien el canvi d'entrenador. Nacho Cortés de l'Horta agafarà el relleu.
I el Madrid, segon en solitari de l'Eurolliga.
De bàsquet, després de guanyar el Panathinaikos 96-78 en partit avançat de la 26a jornada. El Barça juga el dijous a la pista del vigent campió d'Europa, el Xesca de Moscou, amb una victòria menys que el conjunt blanc.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guas. I quines són, avui, Albert, les enquestes Esports Cope?
Enquestes que vehiculem, com és habitual, a través de la xarxa social Twitter. Som @esportscope. Preguntem en clau Barça. Atenció, amb qui us quedeu? Diego Armando Maradona o Leo Messi? A qui escolliu? A qui preferiu? Maradona o Messi? Guanya per golejada Leo Messi, 84% dels vots, 16% per Diego Armando Maradona. Recordeu que seguim proposant el sorteig d'una entrada doble pel proper partit del Barça a casa. Barça, bon partit. Barça-Reial Societat. En clau espanyol, preguntem, els gols de RDT de Raúl de Tomás serviran per salvar la categoria? Sí o no? Guanya el sí amb el 65% de les respostes. 35% dels que han opinat pensen que no. Aquí recordeu que tenim entrada pel dijous vinent, pel retorn dels setzens de final de l'Europa League, Espanyol Wolverhampton. Fàcil, @esportscope, ens busqueu, ens trobeu, seguiu, retuitegeu, opineu i atents a la ràdio. Batllori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa amb el Marc Peires al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esportscope. Las decisiones son buenas con el VAR. Berti o falso. Pásate a Berti y acierta con la asistencia y consigue además un 40% de descuento en tu seguro de coche, contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra en berti.es y consíguelo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... ¿Quieres sabor? Licores El Afilador.
Una de les millors definicions que per mi s'han fet de Leo Messi la signa Jorge Valdano quan va dir que Leo Messi era Maradona cada dia. Els que per una qüestió d'edat ja vam tenir la possibilitat de veure diumenge rere diumenge a Maradona jugar al Camp Nou, sabem que hi havia un dia que et queia la bava, que després venien un parell de dies que et deixava un parell de perles en tot el partit, i hi havia molts dies que te n'anaves del camp preguntant-te si Maradona havia jugat. En canvi, Messi va d'exhibició en exhibició des de fa més de 10 anys. Avui és un gran dia per signar-ne una més al Temple de Maradona.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Lliga de Campions pel Barça. Vuitens de final, anada. La cita a les 9 de la nit, estadi de San Paolo, Nàpols-Barça, amb l'arbitratge d'un clàssic, l'alemany Félix Bridge. Messi al temple de Maradona. Debut a Quique Setién a la competició. Un partit ple d'al·licients, així que marxem cap a Nàpols amb els nostres enviats especials, el Manuel Oliveros, l'Helena Condis, amb l'assistència tècnica del Sergio López. Amb les novetats del Barça, Helena Condis, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Ja has vist els murals de Maradona, els altars, els bars i tot això, què? Els pòsters...
És que estic aquí, just al quartier Españoli, davant del gran mural gegant de Diego Armando Maradona. Després penjarem una foto a Sportscope perquè us feu una idea. Al costat d'aquest mural hi ha roba estesa. És molt habitual veure per aquí, pels carrers del centre de la ciutat de Nàpols, roba estesa a peu de carrer. També hi ha estampetes de sants, banderes argentines, imatges de Maradona. Les comparacions amb Messi aquí són inevitables, però guanya Diego Armando. Està present la seva imatge en tots els racons de la ciutat, als carrers, a les parets... botigues de souvenirs encara venen la seva samarreta. Per tant, il Capitano continua sent un gran reclam turístic aquí a Nàpols i també un gran emblema del club. De fet, un bar que es diu Nilo, i de fet el propietari em deia que encara guarda un cabell, un pèl del cap de Diego Armando Maradona, que se'l va trobar a l'aeroport, va veure on estava assegut, a l'aixecar-se l'exjugador del Nàpols va trobar el responsable d'aquest bar, el propietari, un cabell, el va agafar i el té emmarcat. O sigui, imagineu-vos com veneren aquí a l'argentí, que de fet va tornar de visita l'any 2005 a Nàpols i va sortir pel balcó de l'hotel on estem allotjats l'Oliveros, el Sergio i jo, i si veieu les imatges a YouTube, són impressionants la quantitat de persones que es van aplegar per veure'l, per saludar-lo. Ell des del balcó els hi deia hola, gent pujada damunt dels capós del cotxe. És un espectacle el que estima aquesta ciutat a Diego Armando Maradona.
Normal, eren un club modest i als 80 els va fer guanyar dos escudetos consecutius i també una Copa de la UEFA. És normal que sigui Déu allà. Helena, t'has apropat al dinar de directives. La notícia és que Bartomeu en principi no hi havia d'anar i finalment sí que hi ha anat, no?
Així és, arribat l'últim en una furgoneta negra amb els vidres tintats. Bartomeu ha viatjat aquest matí des de Barcelona amb una companyia low cost. Ha arribat cap a la 1:15 del migdia al dinar on s'estaven trobant les dues directives. En principi hi anava com a representant del club a Jordi Moix, un dels vicepresidents que ha viatjat. No ho han fet, no han vingut ni Cardoner ni tampoc Rousseau, els altres dos vicepresidents, però finalment ens deien des del club que arribaria a Bartomeu, ho ha fet, no ha fet cap declaració davant dels mitjans de comunicació i ara mateix estan dinant el president del Barça amb la seva directiva i Di Laurentiis com a president del Nàpols.
Abans de les novetats esportives, tema coronavirus, que està afectant fort a Itàlia, alguna novetat?
Avui la notícia, la mala notícia, és que s'ha registrat el primer cas de coronavirus aquí, al sud d'Itàlia, concretament a la regió de Sicília. És una dona que es trobava en aquesta zona i ara està ingressada en un hospital de Palermo. Fins ara, fins a aquest matí, l'epidèmia només havia afectat el nord d'Itàlia, on ja han mort 7 persones i més de 230 estan infectades en aquesta zona del país. I avui la notícia és que s'ha registrat el primer cas de coronavirus aquí al sud d'Itàlia. Recordem que ahir els jugadors, quan van arribar abans de sortir de l'avió, se'ls va fer un control de temperatura just a dins, a jugadors, a staff tècnic i també als directius, vaja, tota l'expedició que viatjava en aquest avió del Barça. Tothom estava bé, no se li van detectar símptomes de febre a cap expedicionari del Barça i per tant doncs van baixar sense problemes. Es va evitar la imatge de prendre'ls el control de temperatura a l'aeroport per no doncs generar un clima d'alarmisme. En el cas de l'Oliveros, el Sergio i jo, que vam arribar una mica més tard, no ens van prendre el control de temperatura perquè hi havia unes màquines que quan passava el passatger, com una pantalla gegant, detectava la temperatura corporal de cadascun de nosaltres.
Molt bé, ens centrem ja en el capítol esportiu. Helena, dia important per Messi perquè juga al temple de Maradona, però dia molt important també per Quique Setién perquè avui dirigirà el seu primer partit a la Lliga de Campions.
Encara no he escoltat aquest himne de la Champions que et posa la pell de gallina en directe des de la banqueta. Avui debuta com a entrenador a la màxima competició europea i ho deia ell, ara l'escoltem. És un partit molt especial i molt emotiu per on comença i per com comença.
Bueno, no cabe duda de que es mi primer partido de Champions. Es un partido, tiene una motivación especial, es emotivo para mí iniciar este periplo en Champions en un estadio como este, lleno de pasión y lleno de historia como tiene. Y un partido que creo que va a ser apasionante, ¿no? Y que espero que quede en el recuerdo, porque hemos jugado bien, hemos jugado con personalidad y desde luego no hay mejor comienzo, no podría ser mejor comienzo este en un escenario como este, ¿no?
A veure si es dona. Qui no ens creus que treu Quique, que jo tinc algun dubte.
Mira, hi ha dos dubtes. Bàsicament, un és l'eix de la defensa, que acompanyarà Piqué. Jo crec que l'Englet li ha guanyat la partida a Umtiti, tot i que Setién deia ell en roda de premsa que ho decidiria aquesta matinada, a les 3, sí, concretament, deia. I l'altre dubte és si mantindrà Arturo Vidal com a fals extrem esquerre, ja ho vam veure contra l'Eibar, o donarà entrada a Ansu Fati, que no va disputar ni un minut en Lliga. Jo crec que mantindrà el xilè, que mantindrà Arturo Vidal i Ansu Fati esperarà la seva oportunitat com a revulsiu a la banqueta. Per tant, l'11 que em surt, tenint en compte que no ha viatjat ni Sergi Roberto ni Alba, que estan lesionats, és Ter Stegen en porteria, Semedo, Piqué, Lenglet i Júnior en defensa, Busquets amb De Jong i Artur al mig del camp i Messi, Griezmann i Arturo Vidal a la davantera.
Quanta gent acompanya el Barça avui?
800 aficionats pel que entenc des del club, una miqueta menys que en l'últim partit de fase de grups de la Champions, tot i que es fan notar els aficionats del Barça per aquí als carrers de Nàpols. De fet, n'hi ha bastants a la zona on em trobo, al quartier espanyol, però també és veritat que hi haurà moltíssims tifosi del Nàpols que ja estan esperant aquest partidàs. Deixa'm dir-te que el Barça està una mica preocupats perquè només han marcat els davanters en aquesta competició europea. En 6 partits de Champions han fet 8 gols, però encara no s'han estrenat ni els migcampistes ni els defenses. Per tant, avui també serà una bona oportunitat al terreny de joc perquè homes com De Jong, que últimament marca, Artur, que també està més acertat de cara a porta, tinc la seva oportunitat per marcar, perquè ja ho deia Setién, és molt important fer gol en aquesta anada avui dins de final de Champions.
Condis, que vagi tot bé.
Adéu, bona tarda.
I ara l'última hora del rival, l'última hora del Nàpols amb l'Oliveros. Bona tarda, Oli.
Què tal? Bona tarda, Joan, com estàs?
Molt bé. Un Nàpols que ja ho hem comentat els últims dies, estava bastant pitjor el dia del sorteig dels vuitens de final que ara. Ara està una mica millor, no?
Sí, sí, si mires els resultats que van fent darrerament, a la Lliga, per exemple, va guanyar l'altre dia el divendres davant del Brecha, el camp del Brecha, per 1-2. Ha guanyat el camp de l'Inter, ha guanyat el camp del Cagliari, de manera que està en bones condicions. I a més, si repasses, per exemple, el que va fer el seu grup, el grup E de la fase de classificacions pels vuitens de final, resulta que aquí, a Nàpols, a l'estadi Sant Paolo, va guanyar Liverpool per 2-0, per exemple, no?
Sí, sí.
I també ha guanyat a la Juve, de manera que sí, que està en bona forma. Ara mateix l'equip que dirigeix, Gennaro Gattuso.
Jo d'aquests últims partits el vaig veure sencer el dia que van jugar al camp de la Sampdoria, van guanyar 2-4 i em van causar una molt bona impressió, així que el tanto. Tenen dues baixes, Oli, bàsicament, una important, la de Koulibaly, una altra no tan important, la de Llorente, perquè no és titular.
Sí, Llorente té grip. Ahir ens vam trobar amb gent del seu poble, de Rincón de Soto, de La Rioja, i ens deia que venien amb entrades que li havia facilitat el propi Fernando Llorente, però em van dir que estava en grip i que estava fora de la convocatòria Fernando Llorente, però a més no juga massa, no? I també es baixa Koulibaly, un defensa central, i al seu lloc doncs estaran els més habituals darrerament, que seran Manolas i Maximovic.
Ara et demanaré l'11, però abans sentim a Gattuso, que abans comentàvem que Quique Setién debuta avui a la competició. A la Lliga de Campions també ho fa Gattuso, que té experiència com a jugador, però no com a entrenador en aquesta competició, i s'ha desfet, a més, en elogis a la prèvia cap a Quique Setién.
Sí, cap a Quique Setién, per exemple, de l'entrenador del Barça ha dit que és un entrenador doncs, de la filosofia de Cruyff i que, a més, doncs, domina molt el joc ofensiu. Gennaro Gattuso, ahir en roda de premsa a l'estadi de San Paolo.
Que da cuando ha llegado Setién ha comenzado a hacer.
Cuando ha llegado Setién ha empezado a hacer cosas importantísimas. Con Setién estoy viendo un Barcelona que en los últimos 2 años no he visto con Valverde. tienen mucha fuerza para recuperar el balón con su presión alta. Me ha impresionado cómo atacan al espacio, han mejorado mucho en los últimos 4 o 5 partidos. Son un equipo de marcianos y debemos hacer el partido de nuestra vida.
Si no hacemos las cosas fatte bien, rischiamo grosso.
Curiosament, aquests dos entrenadors es van enfrontar no fa gaire en l'eliminatòria d'Europa League, dirigint Setién al Betis i Gattuso al Milan, i aquell dia el Betis de Setién a San Siro va fer una autèntica exhibició de futbol,
Sí, sí, una autèntica exhibició. Van quedar 0-4, possiblement?
Sí, algo així. Si no recordo
el marcador exacte, però... Va guanyar de pallissa el mateix que feia, per exemple, guanyant el camp del Barça o el camp del Real Madrid. Era un equip fabulós, l'equip del Betis, de Quique Setién. I avui, doncs, tindrà, com deies, l'oportunitat Quique Setién de debutar en Lliga de Campions, ni més ni menys que amb el Barça, i a més amb la pressió afegida de que ve de les històries anteriors del Barça, de Liverpool i Roma. Per tant, és una pressió molt afegida per Quique Setién.
Quin possible 11 traurà Gattuso i què es diu per allà?
Jo crec que no té dubtes si jugaria un equip semblant al que va jugar l'altre dia en partit de Lliga del Brescia. Únicament, jo crec que amb dos canvis. Linsky al mig del camp i Callejón, que no va ser titular l'altre dia, en lloc de Politano, podria ser titular avui davant del Barça. És a dir, jugaria amb Ospina a la porteria, el porter colombià, amb Di Lorenzo a la part dreta de la defensa, Mario Rui, el portuguès, a la part esquerra de la defensa, al mig de la defensa, Manolas, el jugador de la Roma, que va marcar un gol davant del Barça de cap, Maximovic al seu lloc, al mig de la defensa, al mig del camp, un home que admira molt, que va treure de la pedrera del Betis, Fabián Ruiz, com interior dret, Deme, l'alemany, i Zielinski, el polonès, i al davant, com dic, Callejón, Mertens, el seu col·legiador belga i el seu capità, que és la figura aquí, que és Lorenzo Insigne.
No cal dir que San Paolo rebentarà avui a l'hora del partit,
sí.
Oli.
Sí. Ara mateix... 55.000 espectadors, pràcticament els 60.000 que jo vaig veure, per exemple, el dia que va guanyar el segon Scudetto Diego Armando Maradona, l'abril del 90. L'ambient serà espectacular i, a més, doncs, ja saps que s'obren les portes molt aviat. És a dir, els tifosi, saber quan estaran ja al costat de l'estadi San Paolo, pràcticament ara mateix, no?, a quarts de 4 de la tarda. I després, a partir de les 5 de la tarda, 4 hores abans del començament del partit, ja s'obriran els tornos, les portes de l'estadi de San Paolo.
Quina bogeria. Després parlem de Maradona i de més coses al debat. Fins aquí una estona, Oli, gràcies.
Fins ara, Joan.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno... ¿qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo, más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
I 24 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Més sobre el Nàpols-Barça de Champions d'aquesta nit. Saludo ara a Víctor Muñoz. Va ser company de Maradona al Barça i va estar jugant també com Maradona a Itàlia unes temporades. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tenemos partido bonito esta noche, con mucha mística además, ¿no? Messi en el templo de Maradona, casi nada, ¿no?
Sí. Creo que es un partido muy, muy atractivo, ¿no? Por lo que representa. Porque el Nápoles está últimamente haciendo partidos interesantes y yo creo que será dos tipos de fútbol distintos y el Barça que tiene la necesidad y la obligación de superar al Nápoles, ¿no? Que va a tener el campo lleno, que va a haber muchísima gente, que va a haber una inversión tremenda, ¿no? O sea, que va a ser casi un partido para el Nápoles importantísimo.
Luego te pregunto alguna cosa más del partido, ¿eh? Pero bueno, es inevitable en este partido hablar de la comparación eterna esa entre Messi y Maradona. Tú ves jugar cada domingo a Leo Messi, ha sido compañero de equipo de Maradona. Claro, si tú preguntas en Barcelona te van a decir que Messi, si preguntas en Nápoles te van a decir que Maradona.
Yo creo que la diferencia está clara, ¿no? La diferencia está clara porque la diferencia está en la continuidad, en lo que ha hecho Leo, lo que está haciendo Leo, lo que va a hacer Leo en toda su carrera deportiva y lo que ha hecho Maradona. Maradona pues tuvo la época más brillante, sin duda la tuvo en el Nápoles, en el fútbol italiano, con la culminación en ese Mundial, ¿no? Que después no pudo llegar al Mundial ya 90, desde donde si hubiera ganado el segundo Mundial, imagínate lo que hubiera hecho. Pero los dos son dos genios del fútbol. Uno en la doble vida, ¿no? Porque ha tenido una doble vida. Y Messi que solo tiene la vida del fútbol. Y lógicamente Messi tiene esto, ¿no? Dedicación, continuidad y longevidad. Porque en el fútbol lo que está haciendo Messi yo creo que es imposible, ¿no? Siempre hay lesiones, siempre hay problemas de todo tipo, ¿no? Y por eso Messi consigue superarlo todo y juega cada jornada, cada día, cada partido, y yo creo que está superando a sí mismo. Messi yo creo que está superando todos los récords que hay y que pueden haber. Será difícil superar a Messi.
Sí, yo recordaba al inicio del programa una frase de Valdano que definió a Messi diciendo que Messi era Maradona cada día. Es buena definición, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Quizá lo que es la pura técnica, ¿no? Lo que es la habilidad, ¿no? Con la destreza, con un balón, Messi lo dominaba el polvo, ¿no? Era capaz de golpear un limón las veces que quisiera sin que se moviese el limón ahí de redondo. Entonces, una habilidad y destreza muy especial que tenía Maradona y la potencia que tenía, la salida que tenía, el cambio de ritmo, el golpeo. Magnífico, pero Messi es la continuidad, es que lo lleva haciendo muchísimos años y esto es realmente difícil.
Para Messi el partido de hoy no es un partido cualquiera, ¿no? Debe estar en su cabeza el hecho de saber todo lo que rodea al partido, de saber que hoy va a jugar en el estadio que vio triunfar a Maradona, eso no le debe pasar por alto, ¿no?
Bueno, yo creo que está la Champions en medio, ¿no? Jugar Champions y jugar una eliminatoria, o sea, un mal partido en el San Paolo queda el Camp Nou, ¿no? Que siempre se pueden hacer cosas imborrables, pero desde luego que hoy en San Paolo intentará Messi y todo el equipo, porque no solo es él, todo el equipo hacer un gran partido para pasar la eliminatoria, porque la Champions esta temporada tiene que ser realmente el intentar por todos los medios conseguir este título que se está resistiendo las últimas temporadas y que han habido grandes derrotas en estas últimas temporadas, por eso que estarán muy concentrados, estarán muy pendientes y intentarán hacer un gran partido, sobre todo Messi, que en Italia creo que es muy digno y esto te motiva y seguramente que le hará superarse a sí mismo.
El propio Messi acaba de decir no hace muchos días en una entrevista en Mundo Deportivo que como estamos ahora no nos llega para ganar esta Champions. ¿Cómo interpretas esas palabras? ¿Tú crees que al Barça le puede llegar para ganarla este año?
Bueno, sí. Se tienen que dar circunstancias especiales, ¿no? Hace falta también ese momento de suerte. Yo creo que el Barça tiene quizá un centro del campo muy consolidado y un centro del campo amplio y con muchas reservas. El centro, en la defensa quizá algún pequeño detalle, si surgen problemas con lesiones y en el último momento, los últimos detalles o en alguna expulsión, y en el ataque pues eso, el número de jugadores, que quizá es tener cuatro atacantes solo no es suficiente, pero tienen mucho gol, tienen muchísima calidad, entonces yo creo que pueden optar indudablemente, pero que quizá falte algún detalle, alguna cosa. pero si todo es normal, van a estar ahí en semifinales y final, y a ver si son capaces de conseguirlo.
Una última cosa, Víctor, ¿cómo es jugar en San Paolo? Que tú has jugado allí con la Sampdoria durante tu época en Italia, ¿cómo es jugar allí?
Bueno, emocionante, ¿no? De ver la gente cómo vibra, la gente cómo canta, el colorido que hay en la grada es algo que siempre te deja recuerdo, que siempre te deja una huella, y bueno, como jugar el Camp Nou para cuando no juegas habitualmente, pues es prácticamente lo mismo, y además una eliminatoria de Champions entre dos equipos que en Italia son muy importantes.
Bueno, a ver cómo va la historia. Sí. Víctor Muñoz, un placer, muchas gracias.
Saludos, hasta luego.
A més del Nàpols-Barça, avui tenim un altre partidàs a la Champions, el Chelsea-Bayern. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan. 9 de la nit, Stamford Bridge. Viurem un duel entre els guanyadors de la Champions del 2011 i 2012, una eliminatòria a la qual els alemanys arriben més forts, i és que no perden un partit des del desembre. De fet, el Bayern va endosar 10 gols al Tottenham en dos partits, en els dos que van jugar a la fase de grups. A les competicions domèstiques, els Blues estan aguantant a la Premier, són quarts, mentre que el Bayern ha recuperat el liderat a la Bundesliga. La seva principal amenaça no és una altra que Robert Lewandowski amb 11 gols a la Champions. L'entrenador del Chelsea, Frank Lampard, sap de la dimensió del rival i les seves ambicions.
Ens enfrontem a un molt bon equip, el Bayern. Sempre volen guanyar la Champions. Hem de preparar l'equip per aquest partit, mantenint-se concentrats i donar-ho tot per ser els guanyadors després dels dos partits.
Absolutely top throughout both games.
Els de Londres no podran comptar ni amb Pulisic ni amb Kanté si estarà Pedro, que torna a la convocatòria. Pel que fa al Bayern, des del novembre, Hansi Flick és l'entrenador dels alemanys i ha aconseguit donar estabilitat al planter. Flick ha destacat el perill del Chelsea a casa i el gran treball que està fent Frank Lampard.
Haig de felicitar Frank Lampard. Té un equip jove i juga de forma despreocupada. Ofensivament, intenta atacar ràpid i acabar sempre la jugada. És un equip que, ara mateix, ens pot ficar molta pressió a casa.
Del Bayern seran baixes Süle, Perisic i Javi Martínez recuperen a Leon Goretzka.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I ja escalfa motors. Gil, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
L'eliminatòria de demà entre el Real Madrid i el Manchester City.
Sí, senyor. Serà demà el Santiago Bernabéu, el retorn de la Champions a Can Real. Te'n recordes aquella eliminatòria, Mourinho, Guardiola, on és la meva càmera, etcètera, etcètera? Sí. Aquella tensió que es vivia, doncs bé, tot el contrari. 13 preguntes per Zinedine Zidane. 3 sobre Hazard. Sobre la lesió, la nova lesió del futbolista belga, ha dit que no és qui per determinar si s'havia d'haver operat abans o no. I ha dit que no sap què passarà respecte al tram final de la temporada amb el futbolista belga. I 6 sobre Guardiola. 6 de 13 sobre Guardiola. És un Madrid City, no és un Guardiola Zidane. Un Zidane que ha ratificat que, segons el seu criteri, Pep Guardiola és el millor entrenador del món.
Porque siempre lo ha demostrado, ¿sabes? Yo creo que primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester, yo creo que lo ha demostrado, nada más. Es mi opinión, porque luego hay otro que piensa que son otros, y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, por eso no que digo que es él, para mí.
L'altra cara de la moneda. Abans del tècnic ha sortit el capità, Sergio Ramos. El Madrid ha repetit protocol. Després d'aquella mala ratxa i abans de jugar a Istanbul, va sortir Sergio Ramos. El Madrid va encadenar des d'aquell partit 21 jornades, 21 partits sense perdre. Un Ramos que ha encaixat 16 preguntes, 6 d'elles sobre la situació de l'equip. Ha dit que la filosofia arbitral és diferent a Europa que a Espanya. Ratifica que té un tema personal amb Hernández Hernández, l'àrbitre de la ciutat de València, ha dit que parlar de manca de gol ara és avantatgista i que no és qui per jutjar la vida personal dels jugadors, parlant de Gareth Bale. Això sí, Ramos ha deixat clares les coses. Manchester City i Barça. El Madrid es juga la temporada en una setmana.
Llega el momento más delicado porque el margen de error es mínimo, ¿no? Por lo tanto, un error con el City o el Liga el domingo, pues te puede costar un título. Por lo tanto, la situación cambia, ¿no? Toda la presión que hay y que se genera, pues engrandece un poco. Yo creo que eso es lo que nos hace después jugadores distintos. Por lo tanto, llega la semana decisiva y lo que dije el otro día, aquí es donde se ven realmente a los tíos, ¿no? A los niños hay que dejarlos a un lado y esta es una semana para demostrar.
No sé com interpretar aquesta frase de a los niños hay que dejarlos a un lado, Vinicius, Rodrigo, etc, etc. Pendents de la llista de convocats del Madrid, sí, tenim convocatòria del Manchester United. del Manchester City, perdó. Torna Sterling, no jugava des del 2 de febrer, problemes d'isquios, ha entrat a una convocatòria on Guardiola desplaça 22 futbolistes. És baixa Leroy Sané. El conjunt anglès entrenarà el Wanda al camp de l'Atlético de Madrid, però Guardiola i un futbolista es desplaçaran per la roda de premsa prèvia aquesta tarda.
De seguida el debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes...
Jo crec que el Messi té de menjar part. El normal, el lògic, és que guanyi aquestes pilotes d'or, que alguna més hauria d'haver guanyat. El Messi no és de primera línia. El Messi és una de galàxia.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I 36 minuts de la tarda. Obrim debat a Sportscope amb l'Oliveros des de Nàpols. Estàs per aquí, no, Oli?
Aquí continuem.
Perfecte. Saludem el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Hola, guapo, què tal estàs?
Bona tarda. I saludem també el Joaquín Luna. Què tal, Joaquín? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Una prèvia marcada d'aquest Nàpols-Barça per Messi i per Maradona, sobretot. Així que d'entrada us demanaria als tres alguna vivència, algun record, alguna opinió sobre Diego. Començant per tu, Oli, que ens deies abans que tu vas viure en directe a l'estadi de San Paolo quan el Nàpols amb Maradona va aixecar el segon Scudetto.
Sí, finales de abril de 1990 tuvimos el privilegio de estar aquí aquel día que ganaba el Scudetto. Tenía que ganar al Lazio y ganó 1-0. Lanzaba una falta a Maradona y tal, y remataba a Baroni, y era el 1-0 que fue definitivo. Y escuchaba ahora mismo a Víctor Muñoz, que ha jugado aquí en el Estadio San Paolo, y sí, realmente yo, comparándolo con Anfield, por lo menos aquel día, aquella primavera, que era casi veraniega, la temperatura a partir de las 4 de la tarde, San Paolo cantando el porrón pompero.
Sí.
Es decir, sí, sí, porque son gitanos del sur y cantan eso, entonces fue espectacular, ¿no?, aquel día. Así que sí, sí, una vivencia tremenda. Estábamos en Pesaro, en un congreso, nos mandaron para acá y tuvimos, ya te digo, el privilegio de ser la única radio española que estaba presente en ese día, y contamos lo que pasó, y más allá del partido, espectacular la ciudad y tal, y todo lo que vivían, para demostrar que ganaba el sur al norte, ¿no?, con carros de muerto tirados por caballos y las tumbas de Berlusconi y del Milan. Bueno, precioso.
Sí, Tomàs, és normal que la gent allà estigui embogida amb Maradona, normal.
Sí, home, és una cosa que el Nàpols, que ell arriba allà, és el Valladolid d'aquí, I el fa campió de la Lliga dos vegades, guanya la UEFA, Llavors té el Madrid l'elimina de la Champions, que no era el d'ara, era partit d'eliminatòria des de la primera ronda. No sabem què hauria passat, si és, ara pot passar la segona grup, etcètera. I, home, és un tipus que és el que digues, com si tu fas el Valladolid campió de Lliga dos anys seguits contra tot el norte que diuen allà i contra totes les característiques que té aquest assumpte, no? És l'ídol per tota la vida, vull dir, és que com aquest, jo penso que no al Nàpols, possiblement a tot el futbol italià no hi ha un tio com aquest, no? I sobretot aquest equip, que és un equip molt modest.
Sí. Joaquín, què dius?
Avui mateix, pues, tampoc pots comparar amb la Juventus, no?
Sí.
Mira, el meu record és curiós, és de com malament va pair, diguem, el Barça, la marxa de Maradona, un cop Maradona triomfa a Nàpols, no? I és que en un partit, jo hi era al camp, no recordo contra quin equip, però era UEFA i no un partit d'aquells, molt poca gent a l'estadi, quan el marcador mai es posava els resultats dels altres equips europeus, I insòlitament va aparèixer, perquè si no recordo malament, eliminen el Nàpols, no? I allò que a mi personalment em va com emprenyar molt, perquè semblava una manera de dir, veieu com vam fer bé de no seguir amb el Maradona, va demostrar que això és un dels capítols una mica més interessants i més enigmàtics de la història del Barça, no? Que deixa escapar, diguem, el millor jugador del món, no?
Maradona o Messi, Joaquín?
Messi.
Messi. Per què? Per la continuïtat?
Messi sí, per la continuïtat, per la genialitat i perquè també té caràcter. És cert que Messi ha tingut una desgràcia, i és que jo crec que ha coincidit amb una generació de jugadors argentins una mica per sota, i és cert que en quant a jugador de selecció, Maradona és insuperable. Però no a Argentina, a qualsevol selecció, la història del futbol. Si tu dius quin jugador és el que més s'ha transformat i ha millorat en un Mundial, és de carrer Maradona. Ara, en conjunt, Messi.
Oli.
Sí, Messi también por su continuidad, porque lleva aquí toda la vida, desde que tenía 12, 13 años, y va a terminar aquí su carrera deportiva, y lo está demostrando no solamente cada año, sino cada partido, ¿no? Pero las gotas aquellas, la esencia, el perfume de Maradona es insustituible. Cuando estaba en el Barça, que estuvo lamentablemente muy poco, lentamientos en las jugadas, esos dos años con el Nápoles y tal, esa presencia en la selección argentina de fútbol en Italia, en México, es tremendo, ¿no? Pero la continuidad y tal y todo eso, para mí Leo Messi por encima de Diego Armando Maradona, que además lamentablemente no ha sabido encauzar bien su vida más allá del fútbol.
Tomás.
Yo te inducte, ¿eh? Perquè jo penso que si el Messi jugués fins als 70 anys, no li donarien la meitat de les patades que li va fotre el Maradona. Llavors jo crec que són dos futbols molt diferents. Vull dir, el que el Maradona fa, no sé, jo sóc molt maradonià, no. Vull dir, és que penses això que diu l'Oli, no s'ha mogut del Barça, del millor Barça de la història, oiga, que ha tingut un paper no preponderant, decisiu. Però escolta, l'altre, coño, és que l'altre ho va fer aquí, ho va fer al Nàpols, ho va fer a la selecció argentina, i aquí no hi ha en Goi Corxado.
Sí. Bueno, aquí no va guanyar gran cosa. Una Copa Rei i tal.
Però el que diu el Joaquín és veritat. O sigui, jo recordo això, hi havia dos estrangers i el Barça tenia Maradona i Schuster.
Sí.
I havia fitxat el millor de la selecció espanyola.
Sí.
És que fins i tot el Morant. Te'n recordes del Morant, eh?
Sí, el Morant, sí. Ex del Betis.
Bueno, sí. Llavors Morant va venir el Julio Alberto, va venir el Marcos el Pichón, etcètera. Allò era un equip. Era el millor equip d'Espanya.
Va tenir hepatitis, te'n recordes, hepatitis,
sí,
lesions,
sí, no,
i tal.
És un cas de desesperat. És un cas que dius, escolti, una cosa no es pot fer. Jo penso que aquell, quan diuen moltes vegades que diu el millor Barça de la història, el que hem viscut, vale. Aquell era inferior, home per home.
Era un bon equip, sí.
Considerant això, que tu tenies Schuster i Maradona, que podia ser el millor jugador d'Europa i el millor jugador d'Amèrica. Però, coño, és el que diu el Joaquín, que és un dels grans misteris i dels grans planes del Barça estranyíssimes, de que allò pues, no va quallar i que els dos anys es van perdre amb aquest tio. Jo me'n recordo que havia un tio que estava al Mundo Deportivo, havia un personatge periodista napolità que es deia Rosario Pastore.
Sí, era un tipus que
es tornava a bojo, sí, se va fer, no se va fer, no sé què, tal, igual. I llavors, coño, aquest tio se'n va del Barça. I, bueno, pues, possiblement que hagués sigut el Maradona al Barça 10 anys. No ho sabràs mai, no?
Per acabar, quines...
Nos lo quitaron un dia 30 de junio. Nos lo quitaron.
Sí.
Quines sensacions tenim per avui, ràpidament, Oli, del partit?
Bueno, partidazo, va a marcar el Barça, que es lo importante de cara a la vuelta, de manera que yo creo que va a encarrilar la eliminatoria.
Joaquín, ¿cómo veus?
Jo no tinc... el miro amb molta desconfiança i em temo una mica que el Barça pugui perdre d'un gol de diferència, inclús perdre 1-0, que seria un resultat...
Dolent. Sí, seria dolent.
Sí.
Tomàs, quines sensacions tens?
No, a mi em dona la sensació de tots aquests vuitens de final del Chelsea, de l'Arsenal i de més, que el Barça els acaba liquidant. El lío als quarts, ho dirà el Johan. Esto empieza en cuartos. Hombre, sí, sí. Hi ha un Madrid City perquè el Madrid no fa deures. Bueno, va acabar amb un global segon, amb el Paris Saint-Germain, pots acabar segon i veig el primer partit el perd 3-0. Les altres dues són la Peña Priga i la Peña Bufanda, el que havia. Bueno, pues esto, usted es segundo. Bueno, pues tienes que rebre el City a casa i és una eliminatòria que pot ser una semifinal. Però a mi em dóna la impressió de que amb les dificultats que entenc el que diu el Joaquín i l'Oli, dius, coi, el normal és que el Barça dos partits passi, no? Seria una gran sorpresa a Europa que el Barça quedés fora d'aquesta eliminatòria, però no es refís.
Sí, no, que el Nàpols...
Clar,
el Nàpols del sorteig i ara és un equip que ha millorat bastant, eh?
No, i que tontos no hi ha ningú. Llavors, quan diu una cosa, des d'allò, dius, 1-0, a patir com a gossos, bueno, es tracta de marcar, si no descobrim res de nou, no?
Molt bé, doncs aquesta nit ho veiem al Tiempo de Juego. Oliveros, Tomàs, Joaquín, gràcies per estar a Sportscope, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Torna la Champions amb un Messi on fire. Escolteu des de Nàpols el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, des de San Paolo, Nàpoli-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Esta semana el fútbol se tiñe de blanquiazul. Dos competiciones de prestigio, la Copa de la UEFA y la Liga, llegan al RCD Stadium para hacer vibrar a los aficionados pericos. Queremos sumar más victorias en casa. Jueves 27 a las 7 menos 5 de la tarde. RCD Español, Wolverhampton, y domingo 1 de marzo a las 4 de la tarde, RCD Atlético de Madrid. Te necesitamos, ¡vamos!
Tres i 46, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Avui ha agafat el toro per les banyes, un dels pesos pesants del vestidor, Diego López, que ell mateix, ara el sentirem, ho ha reconegut, no va tenir la seva tarda a Valladolid.
Sí, sí senyor, ha reconegut que en va ser error seu a l'1-0, que va doncs, posar de cantó molt favorable al Valladolid al partit de l'altre dia, però això és aigua passada, i a vegades n'hi ha moltes notícies, i a vegades la roda de premsa va en un segon termini. Però jo penso que avui escoltaràs tres talls a Diego López que de veritat són paraula de capità, real autocrítica, el primer discurs que a mi em cala de veritat i toc d'atenció als seus companys. El primer és aquest.
Nos jugamos ya no el prestigio individual de cada uno ni la categoría, nos jugamos que la felicidad de mucha gente que está alrededor nuestro y la nuestra propia, la del aficionado, la de tanta gente que trabaja en el club, la de nuestras familias, la de nuestros amigos, la de nuestros hijos, y merece la pena hacer un esfuerzo para salir de esta situación como sea.
No está mal. M'agrada més inclús aquest d'ara.
Lo que no me voy a permitir a mí mismo nunca, nunca va a ser que nadie me recrimine falta de actitud o falta de compromiso o falta de profesionalidad. Y eso no lo voy a permitir porque no va a ser así, no va a ocurrir nunca jamás. Podré tener mis aciertos y mis errores, y eso tampoco lo voy a permitir en ninguno de mis compañeros con el que resta de temporada.
Està bé que algú vigili, perquè, no sé, l'altre dia després del partit del Valladolid hi havia una mica com la sensació de començar a pensar i que algun pot començar a baixar els braços.
Sí, no? Que ja no sabem què fer per sumar, que els àrbitres que no ens ajuden, que patapim i patapam. A mi m'ha agradat aquest discurs d'un real capità, un tio que té 40 anys, que assumeix els seus errors i que diu, escolti, queden 13 partits, cap en ben alt i a lluitar-ho. Fins l'últim punt. Diego López.
Partido del domingo, el primer gol es un error mío. Los números que estamos haciendo en esta segunda vuelta no son malos. Y lo que nos ha penalizado mucho ha sido la primera vuelta, que ha sido lamentable. Y bueno, tenemos que darle la vuelta. Tenemos que cambiar más todavía. Y tenemos que seguir la línea medio ascendente que hemos iniciado a principio de año, porque sea una línea vertical hacia arriba de ayudarnos entre nosotros, de que al final el que nos quiera ganar a partir de ahora va a tener que morir como nosotros.
L'hem de creure, no? Valladolid, no tenim una altra feina, no?
Quin remei, no?
Quin remei. A veure, una hora de vídeo avui, han sortit una hora tard a fer l'entrenament, un entrenament seguit per Pere Arnau, Rufete, Tamudo i Capdevila. RDT em diuen, està a tope, Mr. Chen ve dijous per veure dos partits, perdona, Wolves i Atlético, 2.126 seguidors de Wolves, veurem com ve Chen, d'això del virus i tal, perquè sí, ve de la Xina. Mm. Així que demà més feina. A Cornellà, roda de premsa, t'ho explico a Esports Cope, de Belardo, al voltant de la una del migdia.
Doncs demà el sentim aquí. Gràcies, Quique.
Adéu, Joan.
Una més de futbol, que hi ha hagut relleu a la banqueta de l'Andorra. Ha caigut Gabri i arriba Nacho Castro. Tenim el company del diari d'Andorra i col·laborador Cope, l'Ivan Álvarez. Ivan, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Es veia venir o ha estat un moviment sorpresa?
No, ni molt menys. Malgrat la mala dinàmica, això sí que portava l'equip amb 7 partits sense guanyar, 3 derrotes consecutives, la decisió ha sorprès i molt, fins i tot a la mateixa plantilla que ahir feia el primer entrenament de recuperació després del partit contra el Llevant, i a la xerrada posterior del tècnic, de Gabi i de Jorquera, no se'n sumaven absolutament res. D'acord que l'equip no ha guanyat encara en tota la segona volta, porta 3 punts de 21 i ha passat d'estar a play-off a caure a la novena posició i a 8 punts de la zona noble, però insisteixo que fins i tot, o malgrat tot això, ha estat una autèntica sorpresa. A Gabriel li comunica la decisió ahir a la nit i durant el dia d'avui amb Albert Jorquera, amb el seu segon, ha d'estar negociant la quitança del seu contracte, que en principi s'acabava a la conclusió d'aquesta temporada. Recordarà, Joan, que van arribar Gabriel Jorquera al gener del 2019, quan va començar pràcticament el projecte de Gerard Piqué, i acabava doncs ara, aquest 30 de juny. Com comentaves, Nacho Castro, de l'Horta, serà el seu substitut. Aquest matí el tècnic hortenc tenia previst oferir una roda de premsa per acomiadar-se al club, però finalment, i per petició del mateix club de l'Andorra, no ha estat així. Hem de suposar, i és obvi, que fins que no signi la quitança i s'arribi a un acord oficial amb Gabriel Jorquera, doncs Nacho Castro ja no podrà, en aquest cas, dir la seva, del que li sembla, doncs, aquesta nova aventura que afrontarà un tècnic jove, dels millors que té el grup 5 de la tercera divisió, i amb una filosofia bastant semblant a la que ja sempre s'ha volgut transmetre a l'Andorra.
Sí, bon tècnic, ha cridat molt l'atenció les últimes temporades perquè el seu equip fins ara, l'Horta, ha jugat molt bé al futbol. Hi ha un titular que és molt llaminer, Ivan, que és Gerard Piqué destitueix a Gabri. Jo no sé si és massa agosarat o fins a quin punt Piqué ha tingut incidència en aquesta decisió.
Jo crec que és massa agosarat. És a dir, és evident que Gerard Piqué és l'amo de l'Andorra, però té el seu equip de treball i confia en ells a cegues. A mi em costa de pair que Gerard Piqué ahir a la concentració a Nàpols estigués aixecant telèfons per saber o acabar de decidir que Gabri no havia de continuar a l'Andorra. Jaume Nogués és el director esportiu, és el director tècnic del club, és l'home de confiança, un dels homes de confiança de Gerard Piqué aquí al Futbol Club Andorra, i això ja s'hauria d'estar gestant des d'uns dies cap aquí. Sí que, evidentment, té l'última paraula, perquè Gerard Piqué té l'última paraula de tot fins a l'últim full que es mou al club, però, evidentment, bueno, de dir que ha estat decisió de Gerard Piqué sí que seria una miqueta agosarat, sí. Però que durant l'hoquei és obvi, Joan, és evident.
Perfecte. Ivan, moltes gràcies. Estem en contacte. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada.
Este martes,
en COPE, con la Champions,
jugamos la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30, los octavos de final de la Liga de Campeones.
Nápoles, Fútbol Club Barcelona.
Extraordinario.
El Barça a por todas en San Paolo.
Se hace un autobús.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Anem al bàsquet, Albert.
Sí.
S'han fet virals a nivell mundial les llàgrimes de Michael Jordan recordant a Kobe Bryant.
Sí, perquè ha estat l'últim adeu a Kobe Bryant, a l'Staples, la que ha estat casa seva, en una cerimònia que la NBA, els familiars de Kobe Bryant han denominat com a cerimònia de la vida, on, vaja, ha estat tothom, Shaquille O'Neal, que va participar en tres dels anells de Kobe Bryant amb els Lakers, que van tenir les seves discrepàncies, el seu distanciament, artistes també de primer nivell que han posat música a aquesta cerimònia i qui estem escoltant de fons, que per molts és el millor de tots els temps, el millor jugador de bàsquet de tots els temps, el millor de la NBA, que és Michael Jordan. Ha acabat el seu discurs, és un discurs de 10 minuts, ha acabat amb llàgrimes en aquest comiat, recordem, a Kobe Bryant i també a la seva filla, que va morir en aquest accident d'helicòpter. Per cert, la parella, la dona de Kobe Bryant, ha denunciat a l'empresa propietària de l'helicòpter, en aquest cas dels helicòpters.
Mm. Aquí a casa nostra ja estem pendents de la jornada 26 de la Eurolliga que està en marxa.
Sí, i que va arrencar ahir. La gent es pot preguntar com és que ha arrencat un dilluns? Bàsicament perquè el Madrid no és propietari del seu pavelló. I a partir de dijous hi ha un espectacle Disney al Within Center, amb la qual cosa la programació ha obligat i ha tingut sort al Madrid, que li han pogut avançar just aquest partit, just al cap de setmana, que no hi havia Lliga Endesa, just després de les finestres de seleccions. El Madrid, que de moment se situa segon en solitari en guanyar el Panathinaikos 96-78. 20 victòries pel Real Madrid després de 26 jornades. Ara el Barça està obligat, per seguir l'estela del Real Madrid, a guanyar a la difícil pista del vigent campió d'Europa, que és el CSK de Moscou. Demà hi ha prèvia i viatge. El Barça juga el dijous a les 6 de la tarda. Bon partit del Real Madrid amb 15 punts i dobles figures. 15 punts i 10 rebots a Walter Tavares. És el sostre de l'Eurolliga, el sostre del Real Madrid, que a més va signar el partit número 200 defensant la samarreta del Real Madrid.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem parlant d'atletisme. Com sabreu la majoria de vosaltres, divendres l'atleta del Barça, Yulimar Rojas, va batre el rècord del món de triple salt. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Has parlat amb el seu entrenador, que és el mític Iván Pedroso.
Sí, este rècord confirma la progressió de Yulimar, que ja tiene en su currículum una plata olímpica, tres mundiales indoor en pista larga, dos mundiales indoor y otros dos al aire libre. Hemos hablado con su técnico, el mítico campeón olímpico y 9 veces campeón mundial, Iván Pedroso, con el que el atleta contactó vía Facebook para que la entrenara. Es un poco la historia oculta que hay entre esta relación, una vez que Yulimar ya se había decantado por el triple salto tras probar con la altura, la velocidad e incluso con el voleibol, dada su juventud y su 1,92 m de altura.
Hacía todo porque era muy joven y a las categorías jóvenes pues hace varias disciplinas. Y fue a su primer campeonato, creo que fue en Eugene, en Oregón. Y ahí fue donde la vi por primera vez saltar y bueno, dije, hostia, esa niña tan grande y tan activa, tan explosiva.
Supongo que no te lo pensaste dos veces y dijiste, aquí tengo yo un tesoro.
Sí, no me lo pensé. El mejor tiempo para empezar a trabajar con un atleta joven.
El récord mundial de triple salto en pista cubierta de Madrid, con una nueva marca de 15 metros 43 centímetros, se superó en 7 centímetros el que ostentaba la rusa Tatiana Lebedeva desde el 2004, es decir, 16 años después. Los siguientes objetivos de la venezolana es subir el récord mundial al aire libre, superarlo, que tiene la ucraniana Inessa Kravets desde el 95, fijado en 15 metros 50 centímetros, y cómo no, colgarse el oro olímpico en Tokio, único gran título que le falta.
También tiene esas intenciones de ganar. Está muy motivada y su sueño es ese, ser campeona olímpica. Y siempre hay otros atletas que también, como mismo empezó ella, puede empezar otro. Y simplemente nunca me confío de nadie. Simplemente me preocupo por entrenar cada día más fuerte y por saltar más. Que la gente venga a por ella.
La atleta la fichó el Barça en el 2016, tiene 24 años y lamentablemente se ha suspendido el Mundial Indoor en Nanjing, en China, por el tema del coronavirus, con lo cual no podemos comprobar su estado de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Gracias, Juan.
Que vaya bien. Italia, Italia,
Superstar. Maradona no es una persona. Quines preguntes que fem, Batllori? Quines preguntes?
Home,
Maradona, Messi,
potser ens hem deixat algú a la pregunta d'avui, no? Qui us quedeu? Maradona, Messi, falta un. Però bueno,
Johan Cruyff.
No, jo trobo a faltar Di Stéfano, no? Si estem parlant de futbolistes argentins, no sé. Bueno, és igual. Em reservo la rajada de Marcin Bulka, que s'ha quedat a gust sobre Tibut i Hazard. Una última hora, Vicenç Aguilera deixa la presidència del circuit de Catalunya per motius personals.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
A les 4.